A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a aquest dijous a La Tertúlia. Avui, com des que hem arrencat aquesta setmana de març, tinc paritat a La Tertúlia. O sigui que ja porto 4 dies. Sembla que potser és la primera setmana des de que fem el programa, des de fa 3 anys i alguna cosa, que tinc quasi tota la setmana paritat.
Molt bé.
Molt bé. Bueno, m'agrada recalcar-ho perquè sé que tinc més tertulians que tertulianes, però bueno, Judit Pallarès, benvinguda.
Moltes gràcies.
Un plaer tenir-te aquí i per doncs, complementar la nostra companyia a l'estudi. Joan Guixà, benvingut.
Hola, què tal, com esteu?
Molt bé, content de tenir-vos aquí. Bé, avui tu que ets del món tecnològic, últim dia del Mobile World Congress, o sigui que...
S'acaba el mobile.
S'acaba el mobile, amb sarau amb taxistes, VTCs, preu d'hotels, el de cada dia. No tinc eco de si han hagut moltes empreses del món de tecnologia d'Andorra que hi han anat. Ok, ha anat o participat.
Doncs no sé, sé que hi ha la iniciativa que lidera Andorra Business, que cada any porta una sèrie d'empreses al 4 Years From Now, més pensat per startups, no? Una mica en la línia del suport a la petita empresa andorrana, vale? Això ho fan... porten fent durant molts anys, crec que aquest any també ho han fet. Aquest any he estat una mica desconnectat del mobile, però hi han anat, jo crec que hi han anat, perquè em sembla vaig ara una foto amb la ministra...
És com una vintena, crec que vaig llegir que hi havia una vintena d'empreses, que tampoc sé si les que van totes són del món tecnològic, o gent...
Jo crec que està molt orientat al món start-upero, no? molt start-up, molt d'empresa que està començant, tot just començant, i sé que els ajuden a tenir un stand, no? Monten un stand d'Andorra Business, en aquest cas, no? O en promocionen evidentment país, però també promocionen aquest tipus de lloc. Això ho fan, sabeu, amb el mobile paral·lel, no? Del 4 Years From Now. No? Com a tal la fira gran, no ho sé, no t'ho sé dir. Sé que aquesta iniciativa sempre hi és, perquè sempre hi ha sigut, i cada any és públic, vull dir, al final això ho obren candidatures i tu presentes el projecte que vols presentar allí i bueno, ho destrien i et porten allà.
Bueno, aviam què diu Andorra Business, la Judit Hidalgo, que l'he tingut aquí a l'estudi, quins bugs fan d'aquest congrés. Ja que us tinc aquí, fantàstic, això és per no posar el mòbil en silenci, això són la realitat del directe.
Estàs parlant de mobile, no?
Directament, exacte, parlant de mobile.
T'escolten.
Realitat del directe. Bé, l'altre dia, ja que tinc aquí, aprofito, Judit, per tu que ets la secretària de l'Institut d'Andorra de les Dones, es parlava d'intel·ligència artificial, ja que tinc el Joan també aquí, que és del seu món, estic juntant dos mons, va haver-hi una conferència per dos persones, dos dones doncs, del món de la tecnologia, que diuen, bueno, l'IA molt bé, però que hi hagi dones en aquest desenvolupament de la IA, perquè la IA forçosament...
està esbiaixada.
En la seva arquitectura o resultat pot estar esbiaixada per un pensament tirant a masculí, per dir-ho així. Clar, demanar una paritat a la IA ja potser estic apuntant molt alt, per dir-ho així.
Bueno, si parles del context del nombre, no? Entre homes i dones, i de dones que han de participar o que formen part d'aquests equips, és veritat que hi ha poques. Està molt bé que, per exemple, la de Ghana, que és la que venia, que és una dona, no? de Catalunya, i les dues conferenciants, la veritat és que eren molt potents amb aquest sector, i va ser molt interessant, perquè sempre tenim la lluita de trobar, d'intentar que les noies, no? que a més doncs, avancen molt bé amb aquests des del batxillerat, no? tinguin intentat de desenvolupar carreres que estan molt masculinitzades. També ens passa al revés, però bueno, intentar que tinguin més tendència a per les STEM i per les tecnològiques, que això és un repte molt gran perquè sembla que és poc atractiu. No? La conferència va estar molt bé, la veritat, perquè no únicament parlava del fet de tenir més dones dins d'aquest sector per també afegir un altre tipus de mirada, sinó que van ficar exemples molt clars de com la IA està esbiaixada i com té un biaix de gènere important, i van ficar exemples molt senzills. No? Que ara us ho diré i us ho fixareu sempre. Durant la pandèmia es veu que es va descobrir de que els fons de pantalla que ficaven darrere de les, no? Aquest fons de pantalla sí. que piques quan estàs connectat online, no? Doncs sempre amb les dones es trenca, desapareix, te desapareix una espatlla, no? I penses, bueno, hi ha un problema de... Bueno, ens va explicar que això és perquè aquests models de fons de pantalla estan entrenats únicament amb imatges d'homes blancs, caucàssics, no? I aleshores, quan tens dones grans, cabells, a mi em passa sempre, a mi els cabells jo no em fico mai un fons de pantalla perquè quedo com un casco aquí al cap, una cosa estranyíssima, i és perquè no estan educades amb models i mil fotografies també de dones, no? Si tu l'eduques amb fotografies de dones, amb fotografies d'homes de color, amb fotografies de dones de color racialitzats i tot això, sembla que aquests perfils, doncs, s'identifiquen millor, no? Aleshores, bueno, va ser molt curiós perquè diu, clar, això afecta directament a la capacitat de negociació que una persona en una conferència online ha de tenir, perquè tu de cop i volta estàs parlant amb algú i te desapareix mitja cara. Aleshores, com no impacta després amb els resultats de vegades de les dones en certs sectors o quan tenen reunions molt importants o... Vull dir que desmereix, no? I lo curiós és perquè no estan entrenades aquestes IAs, doncs, amb perfils, doncs, més importants. Però ha passat en altres sectors, eh? Jo, bueno, això potser ho explicarà millor ell, però jo crec que recordar que hi havia un iPhone que a Xina es va retirar perquè tu feies el face, no? La lectura aquesta biomètrica i, bueno, com ja havia estat tan educat en tan pocs sistemes biomètrics... orientals, no, d'homes també, doncs entre ells podien obrir el telèfon de l'altre. Va haver-hi com un error perquè no estan entrenats amb prou, no? Prou divers, no únicament amb més dones, que evidentment la realitat és aquesta, sinó també amb més homes diversos, amb més dones diverses, no? Que això genera molts biaixos i en el sector femení, doncs clar, al final... acaba impactant, no? Perquè, bueno, pues perquè no t'han tingut en compte. Jo penso que aquí hi ha un esforç important tant en el desenvolupament, encara que no hi hagin dones, també per part dels homes, a que quan hi treballen doncs tinguin una mirada molt més àmplia i més universal.
Hi ha més biaixos, eh, a part d'aquests.
Sí, no, n'hi ha molts, amb el ChatGPT n'està ple.
Com que totes les empreses aquestes són empreses americanes, no? Molt occidentalitzades... El viatge de pensament que tenen aquestes eines és molt occidental, i al final no pensa com un oriental, no? Moltes vegades, i això passa, no? I també hi havia el cas, no? De no fa pas gaires anys, gent que venia eines de filtratge de currículums, no? Pues havien estat mal entrenades. Què passava? Pues se n'adonaven, per exemple, que descartava pues, a homes de color pues, o dones de color, o homes i dones. Saps? Al final tenia un biaix percentual que tu veies que acceptava més currículums d'homes blancs, rossos, amb els ulls clars, que no pas dones negres, no sé què, que igual tenien un millor currículum que no pas això. Però era simplement un biaix d'entrenament d'això. Mm. I aquest és la... Suposo que estava la Karina, no? Suposo, em sembla, Karina... havia estat sí. per aquí, no? Sí, veritat? Sí, ella ho parla sí. molt bé, eh? Tot el tema aquest de la importància de l'entrenament que tenen aquests models, val? I és la base de tot, però clar, qui els entrena aquests models? Qui paga per entrenar-los? És el que costa, eh? Realment, crear clar. Aquests models i entrenar-los. Això és el que val més calés. Llavors, qui ho fa? Empreses americanes? Pues ja sabem tots cap a quin viatge tirarà, no?
Sí. I més ara. Encara pitjor, si esperem que tinguin una mirada més oberta en un context...
Versió, no? O l'altra versió, la Xina, no? Que també va sortir, me'n recordo, va sortir aquell famós, el DeepSeek, que tothom deia, ostres, el DeepSeek aquest, li preguntava segons què, i tenia una mirada, li preguntaves pel que havia passat, no? a la plaça Tiananmen, i deia que, bueno, que allí no havia passat res, saps?
Clar.
Vull dir que aquests biaixos també són importants.
I la IA que s'utilitza, bueno, que ara tots entrem, no? Utilitza un ChatGPT, un Gemini, un tot això... Clar, com la informació per la qual està alimentada i que agafa, bé, en sistemes històrics, no? Llegeix des d'allà on està aquests escrits, clar, si ja la història és androcèntrica i és esbiaixada, tota la informació que et retorna cap a tu ho és. Per què? Perquè agafa la informació que existeix.
Exacte. Groc passa molt amb Exacte. Això. Perquè Groc està pensat, però en el fons també hem d'entendre, no ens hem de creure això és la realitat, la veritat, no? Al final, jo quan parlo amb la gent dic, això és una eina més, però tu has de validar. És com abans quan anàvem a buscar un llibre i després havíem de comprovar que el que deia aquell llibre era veritat amb un altre llibre, no? Perquè al final hi ha biaixos de pensament, no? Pues això igual, i Grok es va pensar per generar engagement dintre de la plataforma. Al final era per tenir un tertulià més ficat allà dintre i que te la lies una mica, i està entrenat per això. I aquest era l'objectiu, no era tenir la millor IA que et digui la veritat, no? Llavors, quan troba 4 o 5 contes d'aquestes ja perfilades i ben d'allò que diuen una cosa, ell diu aquella cosa.
Clar, clar,
això és, i passa molt amb els vídeos aquests d'Iran. Ara, això és Iran, no sé què. Sí, sí, és Iran, no sé què. Per què? Perquè ho ha dit 4 o 5 d'aquests gurús i resulta clar, que no queden imatges del Líban de fa 20 anys. Saps?
Clar, clar. Sí, 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 és molt pervers, ja no únicament des de la mirada de la perspectiva de gènere. Amb tot això que tu dius és molt pervers i la veritat és que fa que pensar de que és molt important i jo és que és el que més dic, hem d'educar en pensament crític perquè has de poder entendre que tu has de verificar tot allò que estàs tractant. No? A mi em va emprenyar moltíssim quan van posar l'exemple sobre les assegurances i l'accés de les dones als crèdits per emprenedores, perquè s'utilitzen IAs que fan les avaluacions de riscos. Vale. I aleshores, com les avaluacions de riscos estan basades en models d'homes emprenedors que pagaven els seus impostos, que feien unes trajectòries, i no hi ha informació massa prèvia, perquè no hi havia antigament tanta dona emprenedora, no?, dins del món econòmic, com no hi ha prou massa, doncs te comparen amb uns perfils que no et donen. I per tant, l'accés a finançament per dones emprenedores queda totalment vetat i te diuen que no, pel fet de que la IA, que ha fet la valoració de riscos, t'ha considerat d'un risc més alt perquè no té prou informació per fer-ho. Uh-huh. I va ser molt interessant quan van dir que a la Unió Europea sortia una nova directiva que deia que si tu te trobaves en aquest cas, bueno, com sabeu, amb tot el debat europeu, una de les coses que més se centra a Europa és en el tema del consumidor i dels drets del propi ciutadà i del consum, que si tu te trobaves en aquesta situació, demanessis allò on te denegaven si aquella avaluació dels teus riscos l'havia fet una persona o l'havia fet una IA, per poder demanar que te diguessin en quin procés la IA intervenia com per haver fet una valoració que fos realment justa, no?, i objectiva, sí, sí, d'aquell, sí, sistema. O sigui, esclar, penses, home, és que sembla mentida, avancem, però sempre ens repeteixen, no?, aquestes pedres en el camí per poder desenvolupar, pues, una empresa amb igualtat de condicions, vull dir, que amb lo mateix, perquè jo sóc més de risc que tu, no?, perquè sóc dona, perquè com tu no tens prou informació en relació a les dones, a mi em penalitzes, quan en realitat potser al final resulta que sóc millor pagadora que l'altra, perquè el risc zero no existeix. Aleshores, vull dir, aquestes coses perpetuen aquests sistemes que jo penso que el que requereix és això, doncs, molt pensament crític i molts esforços en canviar aquesta alimentació de totes aquestes bases d'IA, no?
No, tu ho has dit, eh? Jo crec que la clau és pensament crític, que potser quan vam anar nosaltres a escola això no es valorava tant, no? Era, ostres, el nen que preguntava massa era el... No, hòstia,
calla!
El pesat, calla, no? I precisament jo crec que ara estem en una fase que el que pregunta... Jo crec que és bo que pregunti, que es pregunti si això és, no?, el que m'estàs dient és veritat o no és veritat, saps? Per què? M'ho estàs dient tu? Qui ets tu, no? Vull dir...
Del que dius, Joan, em ve una frase que em varen dir fa uns quants mesos enrere: demana més, t'equivocaràs menys.
Sí, correcte, sí, 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 sí. Bueno,
clar. El que passa és que això hem de començar a tenir aquella pensament continu, recordar-nos, jo la primera, solo sé que no sé nada, no? O sigui, cada cop que aprens algo et dones compte, però donem per fet de vegades, no?, de que de cop i volta aprenem algo a través d'una IA o no sé què i creus que els que estan al teu voltant no ho sabien, no? I hi ha com molta tendència a pensar que, no?, que és com una cosa de pensament. Per això el millor sempre és preguntar més i aleshores ens donarem compte, no?, que potser tenim millor visió de lo que estem tractant i que potser la persona que tens al costat resulta que sap quatre vegades més que tu perquè és expert o experta en allò que estàs tractant i que tu penses que en saps molt, no? Vull dir, jo crec que sí, una miqueta més de pensament crític i d'humilitat, no?, a l'hora de tractar certes coses, sempre seria més útil, en general.
Doncs sí. Bé, diumenge 8 de març, Dia de la Dona, hi haurà, diguem, esdeveniments, actes. Govern centra els actes en fomentar, doncs, igualtat i corresponsabilitat de la criança. Bé, corresponsabilitat cada vegada més. El tema, doncs, el període parental, doncs, de criança també. Hi haurà una dilatació en el temps fins al 2033. Dius, bueno, es va parlar en tertúlia aquesta setmana aquí amb altres convidats, dius, aviam, és que pot ser més ràpid també, o sigui que no... Però,
crec,
bueno,
que al
això
final
és el calendari,
quedarà amb el 30,
O 2030.
Crec que al final han aconseguit un acord en la discussió parlamentària, a veure si com a mínim es retalla una miqueta més.
Hauria
de
ser més ràpid, no? Jo penso que hauria de ser més ràpid.
Pues sí. Jo també ho penso. Al final...
Sí, és una cosa de dos, no? Tenir una canalla a casa, al final, és una cosa de dos, és una cosa d'equip, saps?
Sí, sí.
A casa en podíem, som un equip. Si bé és cert que físicament o fisiològicament, si, no? Si la criatura, si la mare li vol donar el pit, doncs, bueno, és la mare la que està allà. Ostres, però el pare també té un paper important, no? Ni que sigui de suport, ni que sigui logística, no ho sé, saps? De
dir-ho, sí, sí.
Jo me'n recordo, el primer va ser 15 dies. 15 dies si encara no...
I quan te dones compte, dius, bueno...
Et donava per fer els papers, eh? Et donava per fer els tràmits, no? Pum, hosti, 15 dies de la feina, saps? I era com, i ara la deixo aquí sola, saps?
Sí, sí, no, jo espero que això avanci ràpid, a veure si ho veiem aviat, que passa allà pel Consell General, la veritat. De fet, un dels actes que es fa i que i jo hi participo aquesta tarda amb la Secretaria d'Estat és precisament per tractar el tema de la quarantena. Es passarà un curtmetratge que es diu Quarantena i per poder parlar d'aquesta qüestió i de la necessitat de la corresponsabilitat, no? Sobretot en un període, no? Que encara hi ha gent que es pensa que aquells 40 dies la mare les té, no? Aquella quarantena, doncs les passes com dient de descans, que de descans, no dorms, te no trobes fatal, estàs en una situació, no? I aleshores ja els 15 dies, l'únic que potser més en un context com el que tenim nosaltres, que tenim moltíssimes famílies que no tenen xarxa. Si no hi ha xarxa de família, no et vindrà la iaia, ni hi ha alguns que sí, però els que no tenen ningú, que la parella no marxi els 15 dies, veritablement és molt dificultós. I aleshores jo penso que, sincerament, es podia haver estat més ràpid, també es presumint d'estar en un moment, no, d'ingressos públics bons, no? Vull dir que el debat dels diners, penses, home, espera't que potser arribaran moments pitjors, però si al final tu ja en aquest moment, bueno, pues també hi ha una part de distribució dels recursos que, bueno, entenem també que les empreses, no? S'ha volgut dir que les empreses no podrien assumir si marxaven si tens la parella i marxen els dos a la vegada i no sé què, però jo penso, podrà assumir si cau i es trenca un peu i no et ve a treballar.
Ho has d'assumir.
Que ho assumiràs, o sigui, que no pots assumir. Si tu les, no? Al final,
és una cosa que és planificada, no?
Clar, exacte, està planificat, us veus venir, i l'altre és un imprevist i l'assumiries. Ah. Pots assumir un imprevist, no? Però no pots assumir això que planifiques.
Penso que és un canvi de marc mental i s'ha de fer i punt. És el que hi ha, si al final és una cosa...
Sobretot, de la manera que ho diu Judit, és que no les dues persones treballen en la mateixa empresa, o sigui que dius, aviam, són dues empreses diferents, pare i mare, que pots tenir el cas, no?, que els dos estan al mateix servei.
No, t'ho dic perquè això els hem plantejat als consellers, bueno, penseu que si tenim els dos, és que, bueno, ja, però és que també serà l'excepcionalitat, o sigui, quantes empreses, no?, estarà en aquesta situació en el moment de...
Bueno, i després no sé. El que passa a baix a Espanya, no? Jo tinc amics que el que fan és, vale, potser el primer mes sí que estem junts, però després ja, saps, jo marxo, llavors l'altre no sé què, després reenganxo després, vull dir, al final, per ser els muntatges familiars necessaris o per combinar-ho amb la feina, evidentment, com faci falta, però al final és un període de criança en el qual el pare, jo escombro casa, el pare té una importància també per... Saps? Ja no és pel pare, o sigui, la criatura també ha d'estar amb el pare, ha d'estar amb la mare, ha d'estar amb ells dos, saps? Llavors 15 dies a mi em sembla ridícul. Un mes com és ara, és millor que 15 dies, però continua sent ridícul, trobo jo, eh? És la meva opinió, eh?
Sí, sí, estem d'acord.
I tens planificació, hòstia, 9 mesos, és que això no t'ho diuen d'un dia per l'altre, com a mínim t'ho diuen 6 mesos abans, ostres, ja pots preveure una miqueta com anien les coses. Sempre són d'alta baixa quan falta algú, però... Però has de fer cintura, què vols fer?
Hi ha la part previsional, per dir-ho així, si fas la previsió, doncs ja no diria, amortitzes l'impacte, doncs tens doncs una diguem, distància prudencial, per dir-ho d'aquesta manera, per doncs, fer abstracció d'aquesta persona perquè no serà disponible o trobar un substitut per una missió durant aquests mesos o aquestes setmanes.
Correcte, correcte. És que has de fer, com a empresari has de fer això. No? Has de preveure imprevistos i mira, és el que dius tu, si trenca una cama has d'acceptar, no?, que no vindrà. Pues, això tens 6 mesos. Es trencarà la cama d'aquí 6 mesos. Fantàstic. Com a mínim ho preveixo.
Sí, sí.
Ara quin patiment, no? Si ostres, d'aquí 6 mesos em tinc que trencar la cama, ho passes malament. Aquí.
A veure si serà avui. No.
Aquí després a nivell de l'edifici Ròdol, diguem, salut mental i altres coses, anirem desbordadíssim.
Una pressió allí.
Que pobres ja tenen la que tenen. Bueno, l'altre dia comentava que hi havia un botó de seguretat, doncs, per a preveure conductes, doncs, violentes en sanitaris. En un altre àmbit també, doncs, per això es faran 13 botons de seguretat amb aplicacions mòbils, doncs, per tot el que és violència de gènere, prevenir-ho, avisar. Bé, és una eina més que avui doncs, digitalment sí. Tenim aquesta facilitat i aquesta agilitat.
Sí, això ve d'un acord que va fer des de la Secretaria d'Estat i del Servei d'Atenció de Violència a les Víctimes, de disposar d'aquests, o sigui, de tenir a disposició aquests botons de seguretat, i fins ara, des de, crec que ho van fer anunciar farà uns 6 mesos o així, i en aquests moments han donat 13 ja, no? Venen normalment de casos que es necessita doncs, que aquella persona, doncs, perquè la situació que té és de risc, de molt risc, i disposin d'algo que els hi dona doncs, una miqueta de seguretat, respon directament una empresa de seguretat que fa resposta i desplaça la policia si tens... Bueno, si et sents amb aquesta situació de poder estar atacada, sobretot per les exparelles, és quan més es fa servir, no? Per tant, bueno, molt bé, molt útil, molt trist, molt trist, la veritat, perquè, bueno, no sé què passa, que cada cop les relacions doncs, són més agressives, no? Jo penso que ja no únicament per l'increment dels casos de violència de gènere, perquè són les dones les que més ho pateixen, això és així, però jo crec que com a societat... totes i tots hem de treballar per tenir una societat pacífica, és un país que sempre hem parlat de la pau i de tenir relacions i de ser un país segur i resulta que ets segur al carrer però no ets segur, no estàs segur a casa, pues, escolta, no creus, Judit,
que també hi ha més casos perquè tots estem més conscienciats de que això no és normal?
Sí, fins i tot com a societat, d'estar al costat d'algú i dir, aquí què està passant? Abans ningú reaccionava. Escolta, ja s'ho faran, no? Però ara és veritat que estem cada cop una miqueta més conscienciats i també elles en són més valentes per denunciar.
És que ha de ser així.
Però hem de treballar encara molt. De fet, tenim en marxa una formació que parla sobre els protocols d'atenció a les víctimes de violència de gènere, on es parlen de tots els protocols, el del SAS, el de la policia, el del sistema judicial, evitar la revictimització, que ens ha d'ajudar també a polir, ja que aquells agents que en formen part, no, de tractar les víctimes ho facin amb més coneixement de causa. També que els advocats ho entenguin millor, també que la justícia reaccioni d'una manera més àgil, també que tothom ho conegui una miqueta més. Perquè el problema de la denúncia normalment, hi ha moltes que no se'n fan encara, vull dir, no quadren mai, si veieu les dades entre el que diu, anuncien de casos des del Consell Superior de Justícia quan fan des de la Fiscalia els informes a lo que arriba al Servei d'Atenció de Violència a les Víctimes, no coincideix mai.
Sí, es perd pel camí. Sí, la gent no arriba al final del procés. No?
I es perd perquè tu el que voldries és marxar, oblidar, deixar això ja, no saber-ne res més, està en una situació molt difícil. Normalment, quan hi ha infants, les denúncies sí que es duen a terme perquè tens una situació que són els menors que han de tenir unes mesures de protecció importants i una continuïtat. I com tu deies, de vegades també una voluntat de relació d'aquell pare amb aquells menors perquè és el seu pare i això fa que la justícia aquí tingui que actuar i aquestes sembla que... vull dir, tot i el patiment d'una mare, entén que hi ha altres béns a protegir que l'obliga a continuar dins del procés judicial. Però si poguessin, se l'estalviarien, perquè veritablement es revictimitza molt, o sigui, tu és una situació molt, molt, molt difícil, no?
És un altre àngol, no? Tornar a...
I en altres casos, com una violació, o sigui, una agressió sexual, com la que vam veure fa aquest hivern, no? A Llarinsal, d'aquesta noia anglesa, pues també el que volen és marxar cap a casa, perquè al final diuen és que jo no vull ni explicar-ho el que m'ha passat. No? Si a sobre tens el forense, l'advocat, la policia, el jutge, el torna d'allà i denuncia, troba aquest tio, tot el procés es fa feixuc. I aleshores el procés final d'arribar al tema, després el qüestionament, has begut, com anaves vestida, què li vas dir, per què vas, no, aquesta culpabilització que el teu entorn, els amics, els pares de vegada produeixen del sistema, pues també fa que moltes vegades no es vulgui tirar endavant i bueno, pues és algo que s'ha de treballar, la veritat.
Sí, perquè... la revictimització, per dir-ho així.
Clar, i perquè quan t'hi poses amb la pell, fins i tot quan és acte del Servei d'Atenció a les Víctimes, que estan les psicòlogues, especialistes i tal, pues per molt que els hi expliquen el positiu que seria denunciar, no únicament per ella, sinó perquè aquesta persona no torni a fer alguna cosa així, perquè aquesta persona hauria d'estar en presó, perquè ha fet una agressió greu, perquè bueno, no pots passar per sobre dels sentiments, no?, d'aquella dona en aquell moment, no? Bueno, és molt complicat, la veritat.
Tema complicat,
Sí. Bueno, com dic, l'eina existeix, malauradament, si existeix és perquè es tindrà que fer servir, però si possible que es faci servir el menys possible, per sort, diguem, al Principat hi ha casos, però diguem, són molt esporàdics respecte potser a altres països més grans, evidentment, per densitat de població.
Sí, sí.
I per cultures i per altres coses.
Sí, sí. Però bueno, jo, per exemple, m'he trobat en algun cas, jo recordo discutir molt que amb el tema del telèfon ara els adolescents es persegueixen molt. Heu vist aquestes de la ubicació?
Sí.
No? Se col·loquen en un mapa i ho veig amb els meus fills. La meva filla, mira, tinc els meus amics que estan no sé on, tal i qual, qual. I jo dic, ja, però ells estan sapiguent sempre on estàs i no sé què. Diu, no, jo quan no vull me desconnecto, no, tal, no? I com aquestes aplicacions o aquest seguiment de vegades en parelles adolescents està succeint que hi ha una persecució i un control, no? Un excés de control una altra vegada per la parella, perquè no has vingut, he vist que estaves no sé on, i totes aquestes dificultats. Però, en canvi, una noia jove que va patir per una situació d'assetjament molt greu i de violència, la família la té traquejada, o sigui, ella, la família sap on estan els seus pares. Va dir, jo em sento segura.
Clar, és que l'eina no és dolenta. És
jo em sento segura, no? Que els meus pares sapiguin on estic, perquè a mi, m'entens? Jo necessito, jo, i la família també se sent segura davant d'una situació de dir, ostres, hi ha un moment en què, perquè va ser una situació greu, i quan ja això s'ha solventat, però continues tenint aquesta por d'aquí, aquests botons, no?, de seguretat que tu puguis, te puguis localitzar ràpid, no? I aquella noia em deia, no, no, nosaltres a casa utilitzem aquesta aplicació perquè, clar, jo em sento protegida sapiguent que els meus pares saben quan viatjo o quan estic, on estic, no? Per tant, tot té els dos, no? Són les dues cares de la moneda. Hem d'entendre de que tot és una complexitat en aquest sentit i que pot donar eines per un assetjament, una persecució, però també hem d'entendre que pot ser una eina molt positiva, no? En casos de protecció també. Per tant, bueno, tornem a lo que parlàvem abans, pensament crític, criteri quan utilitzes les xarxes socials, criteri quan utilitzes aquestes aplicacions i entendre que la persona que t'acompanya, que està amb tu, t'has de tenir una relació de confiança, no? I no de persecució i de control.
Ja, però jo penso que a nivell societat s'ha de treballar, perquè llegia que s'estan trobant, no? que generacions més joves tenen tendència a repetir patrons de fa molts anys, no? De tornar més al masclisme, més al control, més al jo sóc aquí a l'home, no sé. Ostres, jo pensava que aquesta fase ja l'havien passat i resulta que torna i llavors apliquen aquests patrons de control, doncs, utilitzant eines, no sé, Insta o TikTok o, saps? I aquestes coses, i llegia, i a mi em preocupava, jo a casa tinc dos nens petitons, un nen i una nena, i clar, et fa pensar aquestes coses, no? Però jo penso que s'ha de treballar molt. No escola, això es treballa a les famílies, saps? L'escola poden fer el que hagin de fer, però a les famílies s'ha de treballar molt, explicar que les coses són així, que un no és un no, un sí és un sí, i no dir res no és sí, és no dir res, saps? I s'ha de treballar molt això amb la canalla. A casa almenys ho treballem molt així, i a vegades em sento parlar i dic, hòstia, mai m'havien parlat d'aquesta manera, saps? Però penso que és un treball de fons que s'ha de fer a la societat, com dius tu, igual que els ensenyo a ser crítics, a no creure's tot el que veuen, perquè clar, si no veuen un vídeo a internet i es pensen que això és la veritat del món, saps? Doncs aquí igual, saps? Escolta, això així és per què, saps? Reflexiona una mica, saps?
Sí, no, s'ha de treballar. Jo que estic adolescents també, però bueno, ja fa molts dies que hem fet fins i tot exercicis de situacions que els hi arriben a les xarxes i de dir, però això d'on surt? On ho has vist? Anem a la font original sempre. On està la font original? Ahir verificàvem, quan els vaig recollir, verificàvem al cotxe aquesta situació de la base naval francesa que havia estat en Abu Dhabi, no sé què, i el meu fill deia, mama, en TikTok diuen que clar, ell diu, en TikTok he vist que han bombardejat a França. Dic, home, hem bombardejat a França, ja estaríem tots acollonits, jo no he vist res. O sigui, vols dir?
Sí, cuidado, missatge,
on ho diu? Diu, no, espera, diu França. Dic, ves a France 24 a veure què diu, a veure què troba. No, no, la notícia és que la base naval allà, Abu Dhabi, no sé què. Dic, veus lo diferent que és llegir una cosa? Però ja vam anar, anem a la font original, sempre anem a la font original, no? Ja. És com un...
Però això és una mica pensament crític, com un... escolta, vale, molt bé el missatge, anem a veure realment què hi ha al fons d'aquest missatge, no? O si és veritat el que m'estàs dient, no?
Sí,
o m'estàs venent una moto,
saps?
Esbiaixar el missatge.
Tal qual. Bueno, per aquesta tendència a buscar els likes, les entrades, no?, que diuen, bueno, això és també una trampa absoluta, però bueno.
Anirem a publicitat i tornem a trobar la Judit Pallarès i el Joan Guixà amb nosaltres aquí a la tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un Bizum? Tens un altre Bizum? I un altre, i un altre? No paren d'entrar Bizums!
Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
I un altre Bizum, i un altre, i un altre!
La Tertúlia.
Tornem a la Tertúlia amb el Joan Guixà i la Judit Pallès. Bé, parlàvem de pensament crític, de, doncs, anar a buscar la informació i tal, i els like a les xarxes. Una cosa que, doncs, ha encès una miqueta a les xarxes en un cert àmbit i en l'esportiu. Hi ha hagut divergències, doncs, amb un ciclista resident, el senyor Carlos Verona, i amb la Federació Andorrana de Ciclisme, respecte doncs, al preu de les llicències, l'increment del preu, el dipòsit que es tenia que fer en casos de dopatge, o sigui, tot una cosa que també, segons l'imatge que tens, busques anar a buscar recolzament per les xarxes socials, sobretot quan ets un esportista, que és el que va encendre una miqueta més la cosa amb govern, per fer una carta, penjar-ho a xarxes, que si revistes com les doncs, també ho publiquen. Tot això s'ha fet la pilota bastant grossa. Però bueno,
perquè no s'ho podia pagar, no?
Bueno, és que aquí està el kit de la qüestió.
Anava justet, aquest mes anava justet.
Aquí està el kit de la qüestió, dius, aviam, si hi ha hagut tants esportistes o influencers o altres que han vingut al Principat, serà per una certa fiscalitat i una certa qualitat de vida, avantatge i altres coses, també.
És complicat, és que no dic molt el detall, Enric, però bueno, és que a mi em sorprèn, no?, que la discussió sigui per 750 euros i 7.000 de dipòsit o 8.000 de dipòsit, que després suposo que et tornen, no? Vull dir, no és a fons perdut, no? Bueno, si no et dopes, suposo que te'l tornen, no?
Si no et dopes, doncs
no sé, no et dopis, no?
Sí,
ja
sí.
Que és el negoci, no? I ja està, els tens allí ficats, suposo que deuen donar algun interès o alguna cosa, però, guaita, saps? Ja recolliré d'aquí 4 dies, al final. Entenc que per un amateur o algú que està començant, 8.000 euros són molts diners, no? Però per un Carlos Verona, suposo que 8.000 euros deu ser la xocolata de lloro.
Bueno, quan ets aficionat ja no pagues una llicència de 750, per començar, o sigui, bueno, i quan és pro tens una nòmina, per dir-ho així, també.
Exacte, vull dir, però bueno, o sigui, suposo que pro deus començar a cobrar un poquet, no? Però bueno, si tens un salari normal, 8.000 són diners, vale? Bueno, doncs pues queda't on estàs, no?, entrenant-te, i després quan facis calés, pues ja et bellugaràs, ja n'hi has on toqui, no? Hi ha molts ciclistes que estan a Girona, no? Llegia jo, vull dir, no cal sí, que estiguin aquí. No.
Ha sigut també una de les zones amb molt ciclista. L'Armstrong va viure a Girona un temps, sí, també.
Jo, és un món que se m'escapa, vull dir que tinc poca cosa a dir, però clar, al final venen cap al país, no? És, no sé, jo amb aquestes situacions, més enllà de l'esport, algunes d'aquestes persones que per inversió estrangera, però que des de l'esport n'han vingut molts, no?, a instal·lar-se a Andorra, i que penso que a més, bueno, pues és positiu, perquè al final... Però bueno, ara veig la situació aquesta, no?, del conflicte bèl·lic, d'altres territoris, no?, què passa de tota aquesta gent, no?, que és nòmada i va per lliure, com si tot funcionés sol, no?, com si les carreteres amb les quals circulen i estan fent curses, com si tot funcionés, no?, sense els diners i sense el suport d'un estat, no?, i d'algú públic. I ara els estats s'han de bellugar per treure els seus ciutadans d'aquests territoris, no?, i resulta que no vas anar ni a registrar-te a l'ambaixada, perquè com per tu l'estat de vegades és inexistent, i ara, no?, les ambaixades tenen molts problemes dins d'aquest cercle, de tot aquest col·lectiu nòmada que consideren que, com tenen diners, poden fer el que volen, anar on volen i gestionar-se com volen, però quan hi ha una situació de conflicte, qui et treu d'un territori? Qui et treu d'un territori? I això, clar, a mi aquests dies a les xarxes també hi havia molt aquest debat, no? Ara tu necessites l'estat per sortir, sí, d'allà, perquè qui te ficarà en un avió per sortir d'allà? Tu sol no pots fer-ho per molts diners que tinguis, no? O sigui que
és un d'aquests que a més es veia la seqüència, no? Queixant-se, deien que se n'anaven a Abu Dhabi perquè els hi robava l'estat, no sé què, no sé quantos, i ara l'estat no ens treu d'aquí. Ostres, clar que no et treu d'aquí.
No, i l'estat et treurà, l'estat et treurà, el teu estat, perquè té l'obligació, el sentit comú de que tu ets un estat i és per tots, estiguin aquí, no estiguin, necessitin, no? Al final l'estat actuarà, però clar, dins d'aquest debat, no? és com curiós, i aleshores en aquest cas que poses ara mateix, doncs a veure, el que tu dius, al final és en relació a una qüestió, és el món professional en el que tu estàs vinculat i és com funciona una federació en aquest territori, perquè ha pres aquesta decisió, igual que en d'altres llocs prendran les seves. Pues a Andorra la decisió de la federació és aquesta. Pues bueno, si, pues no, t'agrada, és, si pues, no t'agrada, pues no, bueno, igual que has vingut
que
aquí...
Andorra, no? I dius, no ho sé. No és perquè estar amb aquesta federació, hosti, no estic d'acord, bueno, pues crides més, no? Pues vingut tu aquí. Les lleis són aquestes, si t'agraden bé, i si no, pues...
Bueno, el que dieu ha sigut una miqueta la resposta de Secretaria d'Estat de Govern i de Federació, dient, bueno, les regles són aquestes, dius, els que s'ho puguin pagar, doncs molt bé, els que no convingui, doncs no esteu a Andorra, per dir-ho d'aquesta manera.
Sí, sí, és això. Sí, i suposo sí. Que la norma aquesta s'ha fet per alguna cosa, perquè la federació és petita, perquè no pot assumir segons quins casos, perquè igual ha tingut un susto, no ho sé.
Bueno, ha sigut l'inquietud una miqueta doncs, de Govern i Federació, que és una federació petita, hi ha 300 i escaig licenciats, d'entre altres 120 professionals. Uh-huh. Dius, clar, forçament, dius, un cas de doping, l'expedient són 8.000 euros, 7.500 francs suïssos. No, per poc que n'hi hagi un o dos, dius, ja, sí, trontollen les comptes.
No, la federació en un país com el nostre, jo entenc que això no pot assumir, i com deies tu, cosa, deixa'ls allà, no els perds, i no et dopis, no?
No et dopis.
I si la norma, ja tu vas venir a viure aquí perquè allà on estaves consideraves que la norma tampoc t'encaixava prou, pues bueno, mira...
S'haurem de buscar un altre puesto. Sí.
Bueno, per donar exemple, a Mònaco són 2.000 euros, la llicència per un professional cada any.
Bueno, pues mira... Bueno, goita, 2-3 anys i t'has pagat el doping, no?
Sí, però bueno, fas un coixí, no?
Fas el coixinet.
La cosa ha sigut així, s'han una miqueta avançat les posicions i les regles ara doncs, estan establertes.
Però és el que deies tu, aprofiten aquesta gent que tenen accés a aquests altaveus, que deies, no? Al final... exerceixen una força en un país petit com és aquest, no? Perquè si surts a l'AS, hosti, quanta gent llegeix l'AS o Marca, saps? I exerceixen una força d'opinió, no? Que a vegades potser és desmesurada, no? I, ostres, escolta, és un senyor que no està conforme amb unes normes d'un lloc que ha anat després. És com si... Jo no sóc d'aquí, jo sóc nascut a fora. Però jo accepto les normes d'aquí, perquè si no m'agraden les d'aquí me'n vaig. Torno a casa, és el que hi ha, no? Pues aquest senyor haurà de fer el mateix. Que no pot fer.
Tu, Judit, que has sigut ministre de la Funció Pública, més una vegada has tingut de trobar amb el cas que et dius algú forà, dius, ostres, és que d'allà on vinc no és així, no? I perquè aquí a Andorra és així, dius, escolta, bueno, cada país té les seves regles.
Bueno, però també denota la manca de context que tenen quan arriben aquí, no? Entendre que ets un territori petit, d'unes especificitats molt concretes, que es fa uns esforços, jo ho he vist amb l'esport, amb el sistema, tenim una xarxa, a Andorra tenim un capital social que jo vaig haver de ser ministre per donar-me compte tant des de la Funció Pública com des de Afers Socials, del gran capital social que tenim, o sigui, som un territori que funcionem per voluntariat dins dels clubs esportius, dins de les federacions, dins de les associacions, dins dels moviments socials, dins, o sigui, som pandèmia tots a què? No puc anar a treballar, me'n vaig amb la Creu Roja, no? O sigui, tenim un moviment i passen moltíssimes coses en aquest país, precisament a canvi de res, a canvi de que tu no tens una compensació econòmica d'allò, tu treballes i el teu temps lliure el dediques moltes vegades a construir aquests espais de clubs esportius, de que els nens estiguin bé quan fan les extraescolars, hi ha una quantitat de voluntariat enorme i això és una riquesa pròpia molt gran, però tu no tens context, no has entès que la teva federació és un territori petit, que funcionem amb els recursos que tenim, que som un govern petit i les coses funcionen d'aquesta manera, gràcies als esforços i a la suma de molts. Per tant, no dinamitis això, perquè tu no ho has entès, no has entès on has vingut. I aleshores jo me donava compte d'això, de que el context, de qui som i de qui és el nostre territori, de com funcionem, doncs moltes d'aquestes persones no el tenen, no? I fan comentaris, doncs bueno, jo m'he trobat també amb una resident d'expats, no? Perquè ara hi ha aquesta tendència que no són immigrants, són expats, per mi són immigrants igual, però clar, si tens diners és expat i si no, no? Eres guai, si eres un immigrant guai, si eres... Bueno, te dius expa i vens i em dius, no, amb passaport espanyol, europeu, que no vols que Andorra tingui un acord d'associació. I jo li dic, però si tu ets europea, Si l'acord d'associació no és per tu, és per mi, que sóc andorrana. Perquè tu aquí has pogut venir, però és que jo no vinc amb les teves condicions que tu has vingut aquí i jo no puc sortir. Mm-hmm. Tu no et dones compte? Perquè has de fer un discurs que fas córrer per les teves xarxes socials, que traspasses amb els teus expats pensant de que aquests privilegis que han tingut venint a Andorra desapareixeran per tenir un acord d'associació? Si l'acord d'associació no és per tu, és per mi. O sigui, a mi em sorprèn perquè no entenen el context, no coneixen de lo que parlen, i aleshores doncs, surten amb aquests cercles perquè tenen molta influència i molta potència, i jo penso que ens van en contra, i aleshores a més generen una opinió que està totalment esbiaixada i que influencien d'altres persones que haurien de tenir un pensament crític, per exemple, en relació a l'acord d'associació, no? Perquè jo ho veig que repeteixen discursos de gent que dius, però això tu no t'interessa dir això, si tu ets andorrà, per què defens aquest posicionament que únicament de vegades és per idees que tenen preconcebudes altres persones en relació a altres temes. Vull dir que jo crec que manca un context molt important a moltes d'aquestes persones que arriben a casa, siguin expats o siguin immigrants. O sigui, que per mi és el mateix.
I del que diu la Judit també, Joan, cert que el país és petit i en segons quins casos, no tots, però en gran majoria, quan hi ha una problemàtica, és trobar doncs, una solució per adequar el millor possible una solució a aquesta problemàtica que s'està generant o que es genera, dius, i que bé, vés tindrà que solventar d'una manera o d'una altra en el cas, cosa que potser amb altres institucions d'altres països aquest moviment no és tan àgil i tan fàcil com podem tenir el país.
És l'avantatge dels països petits o de les organitzacions petites, no? Al final, jo que estic una mica així en el món d'empresa, ja es diu, no?, que no és el gran el que es menja el petit, sinó que és el ràpid que es menja el lent, saps? I un país com Andorra té una agilitat brutal, per el que deia la Judit, primer perquè és tan fàcil participar de la societat, tan fàcil poder treballar i canviar les coses si tu vols. Ostres, jo crec que en això jo trobaré segurament on accionar això, no? És molt fàcil arribar a esferes de poder, és molt fàcil demanar, no?, una cita amb un ministre, una cita allò, per parlar d'un tema sèrio i plantejar una solució sèria. Segur que trobes algú que t'escolta. Això un altre puesto, ja et dic jo que no és així, saps? No és així. I després aquesta actitud de poble, una miqueta de fer pinya, saps? Jo es va veure amb la Covid, aquí, no?, al final estàvem deixats de la mà de Déu, eh? Aquí no tenies ni poder per negociar amb distribuïdores de farmàcia ni mascaretes, o sigui, doncs es va fer una força. Jo me'n recordo al bloc on estàvem i una senyora sabia cosir i va cosir mascaretes per tothom, saps? Hasta pels nens que no n'hi havia ni bons i en van fer pels nens. Hosti, doncs això també és una cosa, és un valor de país molt maco, i el que fa és donar solucions, que deies tu, Enric, donar solucions a problemes que ens hem trobat, i solucions a vegades molt més creatives que no pas si ho fes un polític professional, saps?
Mm-hmm. Sí, segur que tu, quan eres ministre, Judit, tenir una sol·licitud per tenir una reunió, segons agenda, una setmana, 15 dies com a molt, la trobada era factible.
Sí, però jo no conec cap ministre que si li demanés una trobada i que ni el cap de govern, vull dir...
Al final, perquè els ministres d'aquí no ho fan per guanyar calés, ho fan per vocació de servei, m'imagino, pel prestigi, evidentment, però també per la vocació de servei en el poble. Això en altres països no és així, és per agafar poder i a veure què pillo, saps?
Bueno, sempre es barregen aquestes coses. Jo que vinc de la ciència política, el tema de per què accedeixes a un lloc o per control de poder o per poder, per prestigi, per vocació pública, o també per pensar que podràs obtenir o manegar, no?, la idea aquesta del poder i de poder arreglar-te les coses per tu, no? Vull dir que dins de l'amalgama de lo que podria ser la política, a tot arreu, hi ha tots els perfils, no? I aleshores jo he conegut polítics al Consell d'Europa, per exemple, no?, que no són els que veiem cada dia ni a Espanya ni a França, i estan allà totes les comissions esmenant coses, viatjant per veure què passava amb els immigrants amb les pateres que arribaven a Lagos, amb els comitès de drets humans, a mobilitzar gent que sortia de Síria, i no surten en cap portada, no surten enlloc, tenen un lloc, un càrrec, perquè són senadors o perquè i senadores o perquè són parlamentaris, congressistes, i clar, aquests no es veuen, aquests
ja,
no es veuen,
treballen normalment.
I fan moltíssima feina amb les carteres que porten i amb els seus dossiers, no? I els equips tècnics que tenen als països, que també són molt potents i treballen en aquesta direcció, i bueno, jo penso que això tens tot, no? I sí, i sempre tens dins d'aquesta escala no, de moviments, no, d'aquesta House of Cards, no, que gestiona, no, el game, no, el Juego de Tronos de la política, no, i que pot gestionar certes coses, doncs pots trobar de tot, no? I aquí també, o sigui, al final sempre ho veus. El que passa és que, clar, nosaltres som un entorn molt petit i aquí se't veu el llautó ràpid, no? Dius, bueno, aquest de què parla? Està parlant de casa seva, vull dir.
Canta, o sigui, canta
que,
molt aquí, canta
què
molt.
Què fa aquesta reunió parlant de casa seva? S'ha equivocat, no? O sigui, això no tocava. I aleshores els veus, canta molt i, bueno, i això fa que després els processos, no, el propis electorals vagin desplaçant moltes vegades aquestes persones, no? Perquè quan no aconsegueixis el que volies aconseguir, ja no tens interès, no, en clar, estar-hi allà. I aleshores, ja, per si sols, el sistema els expulsa, no? Sí. Quan tens vocació pública, doncs aconsegueixes algo avui i penses que demà aconseguiries una altra cosa i intentes dins del que... I aleshores, el propi sistema, no, ho va desgranant, però sí, d'haver-hi n'hi ha tot arreu.
Bueno, el que ens vindrà a visitar serà el nostre copríncep, s'han donat dates, el senyor Macron, 27 i 28 d'abril. Bueno, la visita ja era la tercera bala vençuda, no?
Bueno, a veure, perquè clar, poden passar tantes coses, vull dir que...
Això depèn, em sembla que depèn del, no? del senyor, sí, sí, que està allà a la, sí, Casa Blanca, no? Sí. No se li giri més al cap.
Bueno, li podem potser fer un obsequi, jo faré un paral·lel amb el ciclisme, quan guanyes Paris-Roubaix et regalen una llamborda, no? Potser li podem regalar un tros de pedra que ha caigut entre Merens i Foix perquè se'n porti de record i donar-li les gràcies per l'ajuda també, o sigui, de part.
Una màquina d'asfaltar i, no? I una brigada.
En petita, no?
Sí, sí.
Bueno, veurem aquesta visita que ens dirà, o sigui, a nosaltres andorrans. Bé, suposo que heu vist ahir que ha sigut notícia avui, que ahir les imatges van circular també a les xarxes, un autobús de la línia 6, el conductor va tenir un desfalliment a la Massana, sort que només han sigut ferits i no massa greus. Segons en quin punt de la xarxa de circulació del país hauria pogut ser un drama si aquest home, doncs, té aquest mareig o aquest desfalliment.
Bueno, i fins i tot molt més greu. La veritat és que les imatges eren bastant impressionants. Jo, com pujo cap a Arinsal, pues, ahir al vespre ho veia, no? Allà al restaurant Babec, que se va empotrar.
Se va empotrar dins, no?
Allà dins, no? Fins i tot tocant el muro, eh? O sigui que
sí, està, vull dir,
té l'impacte va ser important, no? Bueno, és veritat que segons en quins punts, no, podia haver agafat gent de camí, vull dir, haver envaït una vorera és que, clar, millor no pensar-hi, no? L'important és que al final estiguin tots relativament bé, no? I mira, i el bus, pues...
Bueno, el bus és mecànic, no?
Xapa i pintura.
Exacte, xapa i pintura, i el restaurant també, no?
No, això fa pensar a vegades, no? Així com els trens, jo sé que els trens tenen un botó que l'han de prémer cada X segons, no?
Sí. Segons quin tren són 30 segons, em sembla.
Algo així, no? Mm. Que si que és, no el prems...
És com automàtic, si el teu peu o no sé què para, no?
O el peu deixes anar
diu...
o algo així, no sé què.
Que a més em penso que es diu Dead Man o algo
sí,
així.
Sí, es diu Dead Man, sí.
No
sí,
diu
sí.
Dead Woman.
Sí. Ah, és cert, bueno, que abans només conduïen homes, ja ho saps.
Però ara n'hi ha moltes dones, no? Igual l'han canviat el nom i no ho sabem, eh? Però jo recordo, sí, és que sí. Sembla que es diu Dead Man, vol dir perquè no...
Sí, sí, sí. Perquè em sap que quan no pitges frena de cop a l'aparato, doncs, ostres, igual, els autobusos haurien de començar... I els cotxes, eh? Perquè també un cotxe també... Tu també pots anar conduint i et desmaies i, uop, saps? I meritxell avall i montes un Cristo, saps? Igual, però bueno, això ja em sembla que haurem de dir-ho més amunt a Europa, igual, no? Que regulin algo.
Bueno, això és tot una... Després sempre et vindran els mateixos, una part de tecnologia, com ho fas...
Bueno, com aquests cotxes, no? Que ja van calculant la línia i aleshores ells sols rectifiquen,
ells posant, sí,
no?
Sí, sí,
que rectifiquen el que sí, és supercomplicat. Jo vaig llogar un cotxe i feia això sol i pensava... Què ha passat, no? Veus aquella quan resistència de que estàs trepitjant una miqueta aquella línia mitjana allà i dius, bueno, vull dir, jo trobo que la tecnologia ho acabarà solventant,
segur
això.
Segur sí, segur. Tard o d'hora, segur. No, bueno.
Sí, amb diguem l'inconvenient de, a part de responsabilitzar l'usuari, perquè dius, com tinc la tecnologia que està al meu cantó, o que em vigila, entre cometes, o que m'ajuda, dius, ja... Em relaxo, per dir-ho així.
Sí, sí, és que et relaxes, realment. El meu cotxe fa això i jo li premo un botó i segueix el cotxe al davant, que quan fas cues aquí o cap a Barcelona, i penso, i si això falla un dia aquests, em fotré una fava que no veguis. Perquè clar, aquell moment sí que estàs atent, però tampoc no estàs super centrat, saps? Això, quan entres a Barcelona,
però bueno, la fava te la pots ficar tu sol.
Ah, sí, sí, tant, al final, segurament falli menys el risc,
sí, 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 clar. Al final el risc, sempre, com dèiem abans, el risc zero no,
final,
no existeix.
Confiem en algú que ha programat algú, jo sóc informàtic de formació i t'asseguro que a vegades fallen aquestes coses.
Bueno, del que comenteu, va haver-hi una marca que va fer un vídeo un dia per promocionar la detecció de vianants quan creuava i frenar, la cosa no va funcionar i es van portar el CEO per davant, perquè a més a més van posar el CEO de l'empresa, o sigui que et dius...
Jo no m'hi poso, jo no dic ara. Soc informàtic, jo sé el que hi ha allà dins, no m'hi poso.
Això és tenir fe en la seva tecnologia i en els seus mitjans.
Fe o inconsciència.
Bueno, i creure molt amb el teu equip, perquè ell segur que no ho va dissenyar, això, i devia tenir molta confiança. No, això funciona. Vale, doncs jo hi crec, vinga, no, hi crec i m'hi poso.
Aquell mes no putegis l'equip, perquè si no... Saps? La pujada salarial la farem tota, no patiu.
O si tens un enemic dintre, cuidado, eh? Sí, Trivec està dintre l'equip, també.
Aquell hi aixeca d'allò i hola, vinga, bum.
Molt bé. Joan Guixà, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Un plaer tenir-te aquí, et dic fins la propera. Judit Pallarès, també moltes gràcies per venir avui.
Un plaer, Enric, com sempre.
Que vagi bé els actes, doncs, aquesta tarda,
sí.
Diumenge, i, bueno, sí, sí. I tot el que feu a l'Institut de les Dones durant tot l'any. Et dic també fins la propera.
Gràcies, igualment.
Nosaltres ens tornem a trobar demà divendres per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.